Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat l'expedició del nou DNI digital que es podrà portar al mòbil gràcies a una aplicació que es dirà Mi DNI. Aquest DNI tindrà la mateixa validesa que el seu format físic, ja que es portarà al mòbil per acreditar la identitat i les dades personals. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacat la transcendència d'aquest canvi.
España ingresa en el grupo de países europeos, en el selecto grupo de países europeos que ya disponen de sistemas que permiten acreditar la identidad a través del teléfono móvil, lo que supone sin duda alguna un avance para realizar cualquier tipo de transacción.
I la Generalitat ha declarat que l'Ardiaca com a bé cultural d'interès nacional, situada a la part alta de Tarragona, és un dels edificis més emblemàtics d'arquitectura civil gòtica catalana. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
L'edifici de la part alta de la ciutat és bé d'interès local i amb l'obtenció de la màxima protecció legal del patrimoni cultural es podran obtenir altres ajudes de més nivell i les sancions a la propietat també es podran endurir. L'Ajuntament de Tarragona celebra que la Generalitat hagi aprovat la declaració de Cal Ardiaca com a bé cultural d'interès nacional. El regidor de Patrimoni, Nacho García, confia que ajudi a desencallar l'actual situació.
Ja era un bé cultural, però d'interès local, ara passa a ser d'interès nacional, i esperem que aquesta declaració doncs ajudi a desencallar la situació d'un edifici que porta massa temps en un estat lamentable, en un dels espais epicentres de la nostra ciutat.
Situat al Pla de la Seu, al costat de la catedral, l'immoble porta anys apuntalat i cobert amb una bastida a l'espera de l'entesa amb els propietaris per iniciar la seva rehabilitació. L'Ajuntament hi voldria ubicar un futur parador nacional.
I el Consell General del Poder Judicial mostra el seu suport als jutges del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que, recordem-ho, van absoldre el futbolista Dani Alves del delicte d'agressió sexual. L'òrgan de govern dels jutges respon a través d'un comunicat a les crítiques rebudes des de diferents sectors, com ara les polèmiques declaracions de la vicepresidenta primera del govern i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que va titllar de vergonya la sentència, unes paraules per les quals, recordem també, el Partit Popular i Vox han demanat la seva dimissió o cessament. I la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal dedicada a facilitar parelles de fet fraudulentes i que operava des de Salt i Figueres. Hi ha 26 detinguts i s'han detectat 212 parelles de conveniència. La policia va començar a sospitar arran de la detecció de 6 casos a Cornellà de Llobregat. Arran d'aquests fets van investigar 157 parelles amb indicis de ser de conveniència. Se sospita que es va ampliar a 227.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 1 d'abril, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. De moment estem tenint un dimarts d'allò més tranquil i molt assolellat. De fet, a hores d'ara, de núvols importants en tenim ben pocs a gran part del país. I això torna a fer que la temperatura s'enfili. Avui és sobretot a la Catalunya central i a Ponent, on aquesta temperatura està pujant més i on aquesta tarda acabarà sent més alta. A les comarques de la Terra Ferma tornarem a fregar els 24-25 graus en alguns indrets. En canvi, ja el vent anirà girant cap a llevant, cap a Xaloc, a prop del mar, cada vegada més intens, i això frenarà la temperatura respecte a ahir, però amb molta bonança. També aquest vent, que serà més marítim i humit, anirà replegant alguns núvols a últimes hores de la tarda cap a les comarques de Girona i Barcelona, sobretot aquesta propera nit, amb les primeres pluges febles, especialment a l'interior gironí. Demà, canvi de situació, molts més núvols a tot arreu. Poca pluja a la Costa Brava, però amb mala mar, i la pluja més insistent a les comarques de Tarragona, Barcelona i Lleida. Demà baixa la temperatura. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de la primera funerària municipal d'animals de companyia que es posa en marxa a Terrassa. Entrevistarem Xavi Munt, gerent de la funerària de Terrassa. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista, avui per parlar de la possibilitat que Trump opti a un tercer mandat i de la campanya El porno és fake, impulsada des de l'Alt Urgell. A partir de les 5 coneixerem Saó Prat, de la mà del seu director general. Continuarem amb l'espai de salut, dedicat avui a l'autisme, i acabarem amb cultura, per interessar-nos per la segona edició del Viatge al Cor de l'Islam, del sabadellenc Joan Llaunart. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'edifici del condicionament terrassenc es convertirà en un dels equipaments de cultura popular més grans de Catalunya. Aquest dilluns es van presentar tots els detalls del projecte de rehabilitació d'aquest antic edifici industrial. La proposta, aprovada per la Junta de Govern del passat divendres 21 de febrer, s'ha treballat conjuntament amb les entitats que en faran ús. Al llarg de 2022 i 2024 es van realitzar diverses reunions conjuntes entre l'Ajuntament i les entitats culturals per aplegar aportacions, i el 30 de novembre passat es va dur a terme una jornada d'acció participada per acabar de recollir les seves idees i opinions en un document que l'equip redactor ha tingut en consideració per a la redacció del producte dut a aprovació. En la darrera fase d'obres, que podrien començar a finals d'aquest any o a l'inici del 2026, es preveu la construcció de totes les sales de la planta baixa i de l'altell, les quals ja es van aixecar parcialment en una primera fase d'obres a través d'una estructura metàl·lica. També es crearan nous espais, ampliant les sales existents per tal que els usuaris disposin a l'altell de diferents zones polivalents que funcionaran com espais de reunions, gestió administrativa de les entitats, assemblees o trobades de petit o gran format, preparació de diades, assajos infantils i assajos d'adults, actuacions puntuals, celebracions, tallers i xerrades, formació i també exposicions.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La quarta edició del Sakura Matsuri, el festival sabadellenc sobre la cultura japonesa, se celebrarà als jardinets de l'antiga caixa i serà gratuït per a tots els visitants. D'aquesta manera, des de l'organització, que és una col·laboració público-privada entre l'Ajuntament i l'empresa Sabadell Japan City, volen que el festival arribi a tothom. En parla Càtia Bota, regidora de Turisme.
Ens traslladem als jardinets de l'Espai Cultura i a la plaça del Gas, amb un entorn més natural, més acollidor i familiar, i amb entrada gratuïta per a tots els ciutadans, perquè tothom pugui gaudir d'aquesta experiència única.
El festival se celebrarà el cap de setmana del 25 al 27 d'abril.
Gràcies, Júlia. I ara ens n'anem fins al litoral, Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, treu pit de les obres fetes en aquests prop de 2 anys de mandat. Assenyala que el seu govern ha quadriplicat el nombre d'actuacions de l'anterior mandat. Albiol ha presentat un balanç de 46 nous projectes impulsats pels populars i ha anunciat que s'aprovaran una quarantena més durant aquest 2025.
Podem entomar una sèrie d'inversions en aquests moments que en una altra situació seria difícil, perquè com que no s'ha invertit els diners en els darrers 8 anys, que l'Ajuntament només s'ha limitat a obrir la porta, si una ciutat no s'inverteix, acaba deteriorant-se. I el que ens ha passat és que tenim la ciutat plena de sots i, en canvi, en el banc tenim molts diners. Bé, doncs els diners en l'Ajuntament són per invertir-los, no?
Destaca que gràcies a la majoria absoluta que va assolir el Partit Popular a les darreres eleccions municipals, ha estat possible desencallar desenes de projectes de ciutat pendents des de fa anys, com per exemple l'enderroc del mur i urbanització del carrer Eduard Maristany, la reurbanització de la Rambla de França, l'enderroc de l'antiga fàbrica Mova, la construcció d'un parc infantil i juvenil davant les escoles Llibertat i Joan Llongueres o les obres de millora del Conservatori de Música de Badalona. El Biol també ha anunciat que el 30 d'abril comencen les obres de les noves rampes del carrer Cuba.
Gràcies, Anna. I des del Prat de Llobregat, ara ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Avui entra en vigor la nova taxa de residus al Prat. Des del passat mes de gener s'ha començat a desplegar aquest nou sistema de contenidors que disposen d'un mecanisme intel·ligent d'obertura amb identificació, ja sigui a través de la targeta o el clauer que l'Ajuntament ha distribuït en les últimes setmanes, així com l'aplicatiu mòbil. Això és tant pel gris, el del rebuig, com pel marró, el de l'orgànica. I és que és precisament aquesta fracció una de les assignatures pendents en matèria de reciclatge i que, de moment, segons les primeres dades, semblen indicar que està canviant. Escoltem Joaquim Bartolomé Capdevila, tinent d'Alcaldia d'Acció Climàtica i Serveis Urbans.
Ja hem tingut que fer alguna distribució diferent amb la recollida, amb els camions, amb els vehicles, perquè l'orgànica, diguéssim, està creixent. Això ja ens ha de marcar alguna tendència. I també hem vist que gràcies a que també l'orgànica està pujant, doncs també inclús la d'envasos està pujant. O sigui, que això vol dir que s'està reciclant una miqueta més.
De fet, en aquells municipis on s'ha implementat mesures com aquesta, el reciclatge és superior al que exigeix la Unió Europea. Per aquest 2025 hauria de ser d'un 55%, però el Prat està estancat des de fa anys en el 38%.
Gràcies, Lluís. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El jove ciclista castellarenc Aniol Gil va ser el millor en les dues proves de les quals va constar la cronogimcama de Terrassa organitzada per l'Escola de Ciclisme del Vallès. En la primera cronogimcama va ser el millor el mateix que la contrarrellotge per parelles amb Àlex Hernández com a company, adjudicant-se la segona cita de la temporada de la Copa Catalunya després d'haver sumat un tercer lloc a Mataró fa dues setmanes. D'altra banda, un dur circuit de 24 quilòmetres amb dos ports de segona i tercera categoria va ser el recorregut que va haver de completar la ciclista Ivette Alcaraz per aconseguir la cinquena posició en la Copa d'Espanya disputada a Bessaín, a Guipúscoa, arribant en cinquena posició després de l'escapada de dues de les seves companyes del Massi Baix Ter, a les quals va ajudar per assumar la victòria individual i per equips.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat avui de la mà de Joan García. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. El Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Espanyola va aprovar divendres la posada en marxa del projecte 2CAT. El nou canal, en català, el que es va donar llum verda sense cap vot en contra, ampliarà l'oferta audiovisual a Catalunya. La seva posada en marxa està prevista per a la tardor d'enguany i la missió en proves començarà per la Diada. El periodista Oriol Nolis serà el director del nou canal íntegrament en català i Laura Folguera serà la directora de continguts. Nolis està vinculat des de fa 20 anys a Ràdio Televisió Espanyola, on ha exercit múltiples responsabilitats, tant a Catalunya com a Torre Espanya. Des de juliol de 2021 a octubre de 2023 va ser director de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. Llicenciat en Dret i en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, va començar la seva trajectòria professional com a reporter de Catalunya Avui, el 2005, i va estar al capdavant de tots els informatius de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. El 2010-2011 va ser presentador del canal 24 Hores i el 2013-2014 i 2018-2019 del Telediario. També ha presentat El Debate de la Uno en la seva edició nacional i a la de Catalunya.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
L'itinerària de Terrassa serà la primera de caràcter municipal de Catalunya que comptarà amb un servei per animals de companyia. Per saber-ne una mica més sobre aquest projecte, el company Sergi Estapé conversa ara amb Xavi Munt, el seu gerent. Bona tarda.
Bona tarda, doncs estem amb Xavi Munt, que és el gerent de funerària de Terrassa, per parlar doncs aquesta posada en marxa d'aquesta funerària municipal d'animals de companyia a Terrassa. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
D'on surt aquesta, diríem, aquesta opció, aquest projecte, d'on surt?
Doncs mira, aquest projecte s'inicia, ara farà cosa d'un any, un any i mig, i bueno, dintre del que és la gestió que fem d'acompanyament a les famílies, se'ns mostra una necessitat, una inquietud, i és que dintre de la unitat familiar hi ha els animals de companyia que també formen part de la unitat familiar. I arrel d'uns comentaris que ens arriben en forma de necessitat, doncs vam llegir-los i dir, escolta'm, crec que és important que Terrassa tingui un servei d'acompanyament a la pèrdua pels animals de companyia, de la mateixa manera que té un servei d'acompanyament a pèrdua de les persones, no? I aquí ens hi vam posar.
I ara en quina fase està, diríem, com s'han de fer alguns tràmits, com va això?
Sí, bueno, això ja et dic, fa cosa d'un any, i llavors ara vam aconseguir els darrers mesos fer una bona apretada per poder portar el projecte endavant. Teníem de fer algun tipus d'actuacions envers el que era l'objecte social de la funerària i l'aprovació pel ple de l'Ajuntament. I aquests passos ara ja estan finalitzats i, per tant, ja estem amb el concurs d'arquitectes, que és el primer pas per poder posar en marxa tot aquest projecte.
Això es situaria allà, o sigui, on hi ha la funerària de Terrassa, és a dir, allà, amb uns terrenys d'allà.
Sí, és a dir, la localització també la tenim identificada i la ubicació de la funerària municipal d'animals de companyia estarà colindant amb el complex funerari de Terrassa. Mm-hmm. No estarà dintre, estarà colindant. Es toquen d'esquena.
Mm-hmm. Òbviament, això es va de la mà del govern municipal de l'Ajuntament de Terrassa, no?
Sí. Quan comento que això ha passat pel ple, vol dir que el ple de l'Ajuntament, que els grups polítics han validat per unanimitat la posta en marxa d'aquest projecte.
Mm-hmm. Parlem una mica com en què consisteix, no? Clar, nosaltres sabem en què consisteix tot el tema del dol, etc, quan es mor una persona, però en el cas dels animals com funcionaria? Seria més o menys una cosa similar? Com aniria això?
Sí, de fet, fixeu-vos que, com diem, és a dir, els animals de companyia formen part de la unitat familiar. Els més petits tenen un vincle molt, molt fort amb els animals de companyia, mm-hmm. que li diem mascotes. I, de fet, es dona el cas de que molts cops els més menuts el procés de dol, que és el procés de pèrdua, el coneixen a través de la pèrdua del seu animal de companyia, més que de les persones, que els adults els protegin força, no? Uh-huh. I en aquest sentit hem d'entendre que era un projecte molt interessant de poder-ho pilotar des de la pròpia funerària. És a dir, que l'objectiu nostre és, d'alguna manera, reproduir el mateix que fem en la prestació dels serveis de funeraris per les persones, pels animals que formen part de la unitat familiar.
Uh-huh. En aquest cas, és el projecte és cremació, no?
Sí, en aquest cas, en quant al que és el destí final, de moment no contemplem la part de cementiri, sí que contemplem el que és la vetlla i el destí final de la cremació.
Uh-huh. Però podria ser més endavant o de moment no?
Sí, de moment, com a fase inicial del projecte no està previst, però es podria donar el cas que digués més endavant. També és veritat que avui per avui la demanda majoritàriament demanda serveis de cremació envers el que és el servei de destí final de la inhumació.
Uh-huh. I aquí dins tot això s'ha doncs, de desenvolupar dins d'una normativa que hi ha en matèria mediambiental i de sanitat animal, no?
Correcte.
Uh-huh.
El fet de ser una empresa municipal i d'estar, òbviament, dins del holding municipal també ens afavoreix a conèixer tot el que és els processos legislatius que hem de complir per poder-ho posar en marxa.
Uh-huh. Podríem dir que hi ha una similitud en quant a la manera de fer el ritual o clar, perquè, ja, és que no sé com dir-ho. Clar, amb una persona hi ha una sèrie de rituals religiosos i tal, en aquest cas sí. És més o menys similar o com seria?
Sí, en aquest cas religiós és més difícil, uh-huh. però sí que és veritat que el procés de comiat, és a dir, l'estructura del procés de comiat és bastant semblant. I a més es dona el cas que nosaltres fins i tot ens plantegem en el projecte d'incorporar una sala de comiat o una sala de vetlla, perquè és una petició que arrel de les consultes que hem fet abans de posar en marxa el projecte hem vist que era una, una aportació de valor molt interessant a lo que és la definició de tot el procés que farem d'acompanyament a la pèrdua, no?
La premsa que es va fer pública es va parlar també que s'havia d'adequar l'objecte social previst als estatuts de la societat per part de la Junta General. Això què vol dir, això?
Això vol dir que l'objecte social de la societat funerària Terrassa, com que està fet des de fa molts anys, en principi no contemplava fer aquest procediment per animals de companyia.
Clar.
I tot i que era un objecte social una mica ampli, ens hem estimat més... tot i que es podia considerar que podia estar adscrit a el que era la definició, però vam voler polir-ho i personalitzar-ho encara més, no? I això demanava l'aprovació de la modificació de l'objecte social per part de la Junta de Govern, com així es va fer.
Mm-hmm. S'ha parlat que en aquest cas seria la primera funerària, diríem, per animals de companyia de caràcter municipal, és així?
En aquest cas, a Catalunya, seríem la primera funerària municipal.
Uh-huh. Perquè n'hi ha altres que funcionen a nivell privat.
Sí, a Espanya també hi ha altres que inclús contemplen la part de cementiri.
Uh-huh. I no sé si des de funerària s'ha mirat com ho porten aquestes empreses o...
Sí. O sigui, nosaltres, abans de posar en marxa i de dibuixar tot el que era el projecte que volíem portar a terme, vam fer un estudi de mercat, ens vam dirigir a altres operadors que estan actuant, tant públics com privats, per recollir la màxima informació i poder definir quina era la idea que volíem portar a terme, no? D'alguna manera són idees del segle XXI, del 2025, i per tant hem de ser capaços de posar en marxa, que a més ara estem iniciant aquest projecte, per això, perquè pugui estar funcionant, la previsió que tenim és cap a finals del 26. Entre la licitació, concurs d'idees i tot plegat, no? Per tant, volíem fer-ho el més actual possible.
Cal ser una cosa de caràcter municipal, s'ha de fer una licitació, no?
Exacte.
I quantes... El projecte, o sigui, és a dir, no sé si se sàpia quantes sales de vetlla hi hauria o tot això, no? O està per veure encara?
Ara, a partir del concurs d'idees, nosaltres hem donat una sèrie de pautes. Uh-huh. Ara està fent el concurs dels arquitectes, ells tenen que fer la seva millor proposta. A partir d'aquí hi ha un concurs, sortirà la idea guanyadora i a partir d'aquí s'acabarà de redefinir o de polir detalls per portar-ho a terme.
I no sé si, clar, és que igual és massa aviat, però tindrà un cost molt elevat, una cerimònia d'aquest...
Bueno, l'estudi ja està previst, el projecte se'n va al voltant d'un 1.400.000 euros, amb dos forns crematoris.
Uh-huh. No.
I tot això és una inversió que financia Funerària Terrassa.
No, però jo em referia al, per exemple, jo si tinc un animal de companyia i se'ns mor, haig de fer aquesta funció, no sé si tindria un cost molt elevat o això encara està per determinar.
Bueno, la tarifa, òbviament, no està per determinar, perquè estem parlant a un any i mig vista, no? Però uh-huh. seran preus de mercat i, a més, seran preus que siguin assolibles per la ciutadania. Nosaltres no deixem de ser una empresa que presta serveis a la ciutadania de Terrassa i als seus voltants, i per tant tenen que fer que sigui proper i que sigui proper per les famílies, clar.
Mm-hmm. Aquí entren tot tipus d'animal de companyia?
No, quan parlem d'animals de companyia estem parlant de gossos, gats i fures.
I fures. Mm-hmm. És per algun motiu concret?
Bueno, és per la definició que hi ha i també per la legislació. Mm-hmm. En aquest cas, quan estem parlant del destí final o la cremació d'altre tipus d'animals, ja s'han de buscar altres opcions. Imaginem-nos, per exemple, un cavall, no?, que té un pes determinat o un tamany determinat. Això ja és un tipus d'intervenció específica i especialitzada que no aconsegueix amb el projecte nostre.
Uh-huh. Això entronca una mica també amb el fet de que l'Ajuntament, el govern actual, l'Ajuntament de Terrassa sempre ha fet una aposta per dignificar una mica tot el tema dels animals de companyia, inclús hi ha una regidoria,
correcte,
amb la qual cosa és un pas més, no sé si hi ha més en aquest sentit.
Sí, a més penseu que, clar, amb el tema de la llei d'abans d'animal, que òbviament hi ha un departament, en aquest cas l'Ajuntament, hi ha una preocupació i tot això va vinculat, no? I estem parlant de que, clar, avui per avui es parla de que hi ha... O sigui, que el número d'animals enregistrats amb xip vindria a representar un 10% de la població, però es considera que realment hi ha un 20% de... es correspondria amb un 20% de la població el número d'animals de companyia que hi ha a la ciutat. És a dir, que estem parlant d'un volum molt alt, no? Per tant, Terrassa com a ciutat presta servei a les persones i a les famílies, tenia un compromís de poder també donar solucions en aquest aspecte, no?
No sé si us consta, Xavi, que hi ha algunes poblacions que també poden tenir interès en, doncs, en fer un, també un, el mateix, un projecte similar.
Sí, doncs, per exemple, recentment Barcelona també té previst, a més de fet estem en contacte amb ells, i compartim també experiències de cara a definir quina és la proposta que volem fer, no? I, per exemple, Màlaga, que també recentment, fa cosa d'un any, un any i mig, va aprovar el seu cementiri i el seu crematori, doncs vam estar parlant amb ells i amb altres empreses que hem vist que ens podien, que compartien idees amb nosaltres i que podíem treballar de manera col·laborativa.
Uh-huh. Llavors, ja per acabar, el timing, quin seria ara? Quan es podrà ja saber, bueno, quan acabarà el termini per la licitació i quan podria començar les obres, se sap això més o menys?
Sí, bueno, el començament de les obres no li puc dir ben bé, perquè això dependrà també del concurs com avanci tot plegat, però entre licitació, començament d'obres i posta final, nosaltres tenim un horitzó de final de l'any 26, final de l'any que ve. És a dir, final de l'any que ve poder començar ja a prestar l'activitat.
Doncs, Xavi Munt, gerent de Funerària de Terrassa, gràcies per parlar-nos d'aquesta funerària per municipal d'animals de companyia, que és, com ell ens explicava, serà la primera a nivell català, tot i que altres poblacions de fora de Catalunya doncs ja s'ha establert. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres. Disculpem.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Sense saber què d'agrair. Vull haver-hi un món on tu siguis amb mi. Camino vers la meva fi. Us queda aquí un trosset de mi. Enllà dels cels i inferns. En tu jo sóc etern. Enllà dels cels i inferns. En tu jo sóc etern.
tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Quarts de 5 de la tarda i és temps per obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia a tres bandes, que avui la compartim amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, que com bé sabeu és el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Com estàs?
Bé, bé.
Molt bé.
I amb un dia tan preciós com fa avui, encara més.
Oh, quin gust, eh? Després de tants dies de pluja.
Sí, som mediterranis i necessitem sol.
Necessitem el sol. I ens hem adonat durant aquests dies que estava el panorama i el paisatge tan apagadot. Sí. Juan Merino, jubilat, activista.
Bona tarda.
Bona tarda. ¿Qué de ellas? ¿Que sí?
No, que aprofiten el día, lo que queda del día, porque además...
Torna la pluja.
Va tornar la pluja.
Aquí estarem.
Sí, no, però ja està bé.
Aguantarem
ja,
el que calgui.
Ja va bé.
Sí, i tant. Míriam Mucendo, mestra i activista a Sabadell, com estàs?
Molt bona tarda, bé, aprofitant el sol, he dinat al sol avui.
Ai, que bé,
que
bé.
Com William Gardaix.
A més, és que ja es nota que hem fet el canvi d'horari, que, tenim més estona de llum durant el dia i... és que això es nota, i això és mitja vida.
Sí, no, però per tu va bé, perquè per anar a Montjuïc i ara ho tens millor, no?
Ara ho tinc.
No aquella foscor que hi ha en Montjuïc, ja a certes hores, no?
Bueno, sí, ara es nota la humitat, i si resulta que juguen a l'hora que juguen, doncs...
Pues ja està.
Sí. Som culers de mena, o sigui que això no ho taparem.
No.
Vinga, voleu que parlem de temes interessants?
Bueno.
Mortadelo
i Filemón.
Sí. Bueno. Quina sorpresa ens porta aquesta setmana aquest senyor que ens ha anat tan
bé. Cada dia té una cosa a dir. Una cosa que és noticiable, sí. És que jo no sé com s'ho fa.
Està l'altre.
Aquest bon home, però és que això ja és el colmo.
Sí, no.
O sigui, encara no ha acabat aquest segon mandat i encara no sap quins resultats donarà la seva política, si la gent estarà més o menys satisfeta. Sí. I ja està pensant en un tercer mandat. Sí. Estem parlant de Donald Trump.
I porta 3 mesos.
Escolta. Mira,
aquest home és com aquell del TVO, el professor Franz Kempfauer, o no sé què, que tenia 80.000 idees cada segon. Pues això és aquest.
Però aquesta no li marxarà del cap, eh? No et preocupis.
No, però jo espero que ell marxi abans.
A veure si és veritat.
Vols dir?
Tinc l'esperança.
La condescendència amb la que parla, no? En plan, a mi no tinc pensat marxar... hi ha maneres, la gent aclama que torni, no? I és com, a veure, senyor, sí, tranquil. Bueno. Sí, acaba de... També és com que porta 3 mesos, no?, el que diem.
Clar, és que tampoc no sabem si li acabarà passant factura la política que està portant a terme.
Jo crec que sí. Jo crec que li passarà factura. A tots els dictadors li passen factura. I aquest és un dictador. Tot el que està desplegant és un dictador.
Sí, però recordem que en Yanka van durar molts anys, eh?
Sí. No, bueno, espero que aquest no dure tant, no? Que no arribi a terminar el mandat, aquest.
Però us ho preneu realment com una opció real? Que ell s'ho creu seriosament, que es presentarà? O és una mena de broma jugar, despistar els rivals... com per donar una miqueta de peixet.
No, jo espero que això no se lleva a terme. O sea, és que és una passada. és una basada en... bueno, és que aquesta que diu, si no me presento jo, se presenta el que és ara vicepresident,
sí.
El que té de xèrif, se presenta aquest, i bueno, i luego després ja me deixarà a mi, no? O sigui...
Però això seria... Tu, imaginem que fos aquesta l'opció que tria. Vosaltres trobaríeu legítim, ètic, que si la gent vota a un candidat acabi cedint el seu lloc a un altre? Què us semblaria?
És que, clar, la Constitució això ho empara. O sigui, clar, és que el problema és aquest, que si la seva Constitució... Bueno, en principi, clar, no es pot governar dos cops, però si pot fer, com ell diu, aquestes trampes per poder arribar-hi... No sé, jo penso que té molt ego, té molt poder, i al final, si se li fica entre cella i cella, no sé, poden arribar a canviar ells mateixos les normes del seu joc.
Sí.
Però que aquest home no està fent política, el que està fent és el que ha fet tota la vida. Un empresari que és un trilero. Ja està.
Sí, sí, és això, és un showman, un hooligan, no, o sigui, no fa política, fa de tot menys... Bueno, sí que la fa, el problema són les maneres, no? I això, a mi el que em fa posar el tema de, amb tant de poder i tant d'ego, ell s'ho creu i ell anirà cap endavant i... A no ser que li passi una altra idea pel cap així, fum, i ja se li en vagi aquesta i tingui una altra més de bombero, no?, que diuen, perquè... Bueno, ja no sé què creure'm, sincerament.
Anna Maria, tu què et sembla?
Jo crec que si s'ho proposa, ho aconseguirà. Mm. I a més, vull dir, els votants americans, doncs, escolta'm, si explicant que farà trampa el voten, i és que ja al final dius, és que poder tothom es mereix els polítics que tenen.
Perquè, ja, clar.
Vaig llegir que ell s'empara amb que, ara no estaré mal fixada, però que en Roosevelt en el seu moment va fer 3 mandats seguits i que inclús va entrar en un quart, o que passa que al cap d'uns mesos va morir. Vull dir que... I ell s'agafa amb això, no?, de que sí, no farà jurisprudència, que encara que hagi la Constitució sí. Ell la pot canviar perquè té el poder per fer-ho,
sí, però...
i per tant que si hi ha hagut un altre president als Estats Units i que a més un president com en Roosevelt volgut, doncs que ell ho farà.
D'entrada, segons la notícia que tenim, o sigui, tenen que hi ha la 22 esmena de la Constitució, o proveï expressament ja aquest tema. La Constitució
sí, però poden canviar la Constitució.
Sí, però canviar la Constitució... I segons les dades que tenim, són 2/3 del Congrés, más 2/3 de los estats, i l'opció requiere la ratificació de 3/4 de los estats. O sigui que és una moguda molt gran, molt gran, molt gran. Jo
sí,
no sé...
Sí, però jo aquest senyor el veig capaç,
Bueno, jo no... Però és que hi ha moltes coses. O sigui, està ja d'entrada, jo per això deia jo que era un dictador, d'entrada s'ha metido con los abogats, con los jutges, con los periodistas.
Amb qui no s'ha ficat.
Exactament.
Sí, bueno, no
s'ha ficat... Mira, bueno, és que és, hi ha alguns empresaris també, ja, con empresaris.
Sí, bueno, i amb tots els líders mundials, també, ara, amb tots que ha pogut,
bueno,
també.
I amb tothom. Ha canviat tot.
S'auto denomina rei, ara, també diu que és com
un rei. Llarga vida al rei. Bueno, sempre en Estats Units han dit que la realesa ja eren los...
Volien semblar-se a Europa,
sí.
No?
Sí, sempre han volgut semblar-se a Europa. Sí. Però a lo millor aquest, però bueno, és que, clar, en Europa també ara veiem molts corruptes com aquest.
Sí, és que t'anava a dir, com si aquí estiguéssim ara...
Sí. Com si la monarquia fos...
Sí, no.
Fos sinònim de netedat.
I els presidents que tenim per... Bueno, Europa de l'est, vull dir que la cosa es ve grossa.
Bueno, és que... Bueno, a part d'això...
Aquella que van fer internacional, d'ultradreta, que estava van al Santiaguito, van al Milei, sí. Tota la... Sí. La companya, la Meloni, tots aquests, va ser allò, bueno, un despropòsit. És que és això, és el que estàs dient, és que al final és dictatorial total, és un autoritarisme de cop d'estat, pràcticament, no? en aquests països.
Lo pitjor de tot és que ell sembla que és com quan al principi dels Estats Units, quan estaven els indis allà, no?, que els van eliminar tots, pues van a anar ocupant terra, pues ara los fuertes aquells, los forts aquells, los cuartels con las tropas, que si aquest tio se pensa que Europa, que, porque ya te las bases y te todos, son los fuertes modernos, te todas las bases, y se piensa que aquí Europa somos la reserva de indies de ELS, ¿no?
Y el tema amb Ucraïna també, que està en plan, bueno, habrá bombardeos, no sé què, o sigui, és que ell va a tope, o sigui, com sí, diem, no? Tiene un piquito de oro aquest
home. Però fixa que i tot, fent los bombardeos aquest, donant-li suport al Netanyahu i tota aquesta llei, sí. Ell està dient que ell vol el Premi Nobel de la Paz.
Sí.
Ah, sí?
El Premi Nobel de la Paz, digo, ostras.
Groenlandia li donaran.
Bueno, a ver, se lo dieron a Obama, ¿no?
Exacte. Sí.
Bueno, i jo penso que això no acabarà bé, no? No acabarà.
Voleu que us digui per si faltava informació? No. No és l'únic que té intenció de perpetuar-se, de continuar en el poder. Hi ha qui ja va fer una modificació de la Constitució, de les lleis, per continuar al capdavant. I no volia ser rei, no. Jo crec que volia ser zar.
Mm-hmm. El Putin.
Putin.
El Putin.
Bueno, Dios los cría esos segundos.
Que està enfadat ara, diu. No? Que s'ha enfadat amb ell.
El Putin el 2021...
Sí, sí,
el 2021 va canviar la llei, sí, sí. I aquest canvi que va provocar li permet continuar.
Sí, sí. Fixa la facilitat
fins al 2036.
Sí, sí, la facilitat
estem al 25.
Res. Sí, sí, la facilitat que té alguns per canviar la Constitució, i aquí a Espanya, tio, no hi ha forma,
Ja veu.
Aquí no hi ha forma. Bueno, sí, van fer jo me recorde en algo dues. La primera va ser cuando se va a votar lo de las autonomías, que no entraba, que no se aprobaba, uh-huh. Y tuvieron que meter de Redondo a Almería, por allá. Aquesta fue una que cambiaron. Y luego después la última fue aquesta del... que fue con alevosía y nocturnidad. Y es de primer los bancs que las personas. Que va ser. Primer que tiene que
sí,
cobrar...
El rescat bancari. Dels bancs.
El rescat bancari.
Això primer
el fan, després les persones. O sigui, ja...
Perquè els interessos ho canvien ràpid,
Clar. Sí, sí, per això ràpid.
És que saps... Clar.
Obre aquella frase, posa una altra, ja està.
Juan, saps què passa? Que els bancs no són catalans. I llavors ja era fàcil rescatar-los. Era molt fàcil.
Exacte. Era molt fàcil, sí, sí. Si fos en català, no sé, bueno, no parlem
quan
ja...
Quan hi hauria ja més...
Ja. Ja
seria més difícil.
Seria més difícil. Bueno, no, aquí con que passar el Ebro ja tenen prou, es marxen tots. Ja. Bueno, hay alguns que diuen que estan tornant. Bueno, benvinguts sean, no però sé. No ho sé. Segur que després ja nos sacaran en un impost més. Alguna derrama por ahí. Es que yo he estado aquí dos años por ahí, o tres años, o cuatro años, está por ahí fuera y no he guanyat lo suficiente.
Y necesito una subvenció.
No, aquesta és la primera, tio. Sí,
quina sí. Pena.
Doncs a veure quan es continua parlant d'aquesta possibilitat de Donald Trump o canviar la Constitució o de fer algun cambalatge o de fer el que calgui. Ja veurem. Vull dir que ara és la primera vegada que sentim a parlar d'això.
Jo no ho sé, però si aquest tio fa el 50% de lo que diu, a Estats Units, ja feia temps que deien que possiblement podia haver una guerra civil, si fa només que el 50%, a Estats Units haurà una guerra civil. Perquè és impossible.
És que, probable.
O sigui, vol ocupar el canal de Panamà. Vol ocupar el canal de Panamà, el Canadà, Groenlàndia...
Y todo lo que sigue,
terras raras, porque ellos lo necesitan también.
Això som una terra rara, per ell.
Sí, sí. Ostres, no, lo único que pasa es que los chinos ya se han posat aquí en España, ya hay intereses aquí. Ojo.
Sí, ya estem més colonitzats per la Xina que no...
A mí lo que me sorprende de todo que en Extremadura hay terras raras. Eso yo lo sabía abans de sortir, porque la meva terra era muy rara. Sí. Però és que ara sí, ara s'acaran terres rares d'allà.
Com se n'entenen que d'allà surt el de Bellota, no vegis, sí.
Això no ho
digueu
molt fort.
No, no, si és... Si
o a les trufes de Terol o alguna cosa, sí. Cap allà. Sí.
Jo, ja diu, con aquest tio, si diu, ostres, tu, que aquesta terra la necessitem nosaltres para nosaltres. Sí. Aquests, com ja tenen el fort aquí, que té la base de rota i té totes aquestes cases, no? desplacen a la set tipus de cavalleria i ja està.
Ai, mare meva. Vinga, ja hem passat una bona estona, anem a posar-nos una mica més seriosos, perquè volia que parléssim d'aquesta campanya, una campanya que realment és impactant, que porta per nom El porno és fake, i que està impulsada per la Comissió de Prevenció de Violències Sexuals de l'Artur Urgell, i que el que pretén és doncs, prevenir de les violències sexuals entre els joves i també alertar les famílies. Heu pogut veure algun dels vídeos, algun dels àudios?
No m'ha donat temps.
Sí? Sí? I què us ha semblat, Anna Maria?
Home, impactant. Impactant. Mm. Sí, realment té que servir per frenar doncs endavant, vull dir, quan més bèsties són aquestes informacions, jo crec que, vaja, és que jo he estat buscant i he trobat un informe, un dels últims informes, i jo m'hi he esgarrifat, perquè diu que els nanos comencen a consumir porno entre 8 i 12 anys. Mm. Entre els 13 i els 17, 7 de cada 10 adolescents consumeix porno.
El 68%.
Sí, el 68% d'adolescents veu porno. Ells, gairebé el doble que elles. I només un de cada 3 pares controlen el que els nanos veuen per internet. Llavors, clar, davant d'això, algú altre té que prendre la decisió d'aturar-ho, perquè és que, a més, el porno els nanos no distingeixen el que és normal, del que no ho és, del que és realitat, del que és fantasia. Llavors, sí. Clar, bueno, les violacions, sí. Les violències, tot això.
I bueno, que la majoria de vídeos que ja són violacions. Vull dir, sí.
Exacte, llavors, clar, és la normalitat del nano.
Clar, bueno. El llistat del Pornhub, d'una de les pàgines aquestes, em sembla que era com una brutalitat, em sembla que arribava com al 80%, que eren... o violacions, o hi havia menors, o sigui, que era totalment no consentit per part de la persona, horrible.
Ja fa anys que venim parlant d'aquestes coses que s'està dient, que l'escriu, i encara no s'ha fet res. Penso que l'únic serio que s'està fent ara és això. Ara solo falta que salgan los abogados cristianos esto y metan la pata, como siempre, ¿no?
Educació sexual, si no passa el que passa. Una cosa és l'educació sexual i l'altra és un accés il·limitat a un contingut violent i real i fora de lloc, i evidentment no per la seva edat. I a l'escola, on treballava, moltes reunions amb famílies, perquè els nens et deien, no, és que jo tinc el mòbil sota el coixí, nens de 6 anys. O sigui, els tenen sota el coixí i accés lliure a tot, a qualsevol hora. I deien, no, és que avui m'he dormit a les 5 del matí, veient vés a saber què.
I el principal problema és que aquesta, la criatura encara no és tan fet. O sigui, lo assimilan todo, però no saben la mente seva no lo assimila que això, como que això no és normal. O sea, porque están por fe, los críos tienen que desarrollarse de cara. O sea, y eso ya
es... Y después reprodueixen els mateixos patrons.
Exactament, reprodueixen els mateixos patrons. I si lo miren una mica més enrere, tot el que està succeint, perquè això de que... Ara voy montas enquesta de que hay chicas ya jovencitas, no, que lo troben normal, que el novio, el noviete que tenen, pues, o sea, que le gride, o sea, que la trate de cierta manera, o que le controle, que le controle, que le controle los móviles, que, o sea, todo ve de aquestes coses, o sea, de situación de aquestas, que no nos dan, por tanto, yo creo que lo tenéis malament, y aquí la familia también tiene molt que dir, porque no hay...
Un altre perill de lo que son los algoritmos es que funcionen de manera repetitiva. O sigui, si tu veus una cosa, que també és perillós en el sentit que et pot portar a dèries i a filies molt estranyes, perquè si et dona per una cosa,
l'ordinador, o sigui, el mòbil o el que sigui, t'ensenyarà sempre allò, sí, aquell tipus de sexe. Sí, llavors no, sí, no, tampoc coneixeràs res més que allò, i això també és un extra.
Jo no sé, el que era, el que ara està en el Banco de España, perdona, el que ara està en el Banco de España, que antes era ministro, sí, bueno, jo no me recordo el nom, este ja va intentar, fer, no sé si una aplicació d'aquestes, que si entraves allà tenien que ser a partir de 18 anys. Controlat, o sigui, allà controlat, però que tira con una sèrie de contras, o sea, de controls, perquè no pudieran entrar una altra persona. I això ja estava en marxa, o sea, estaven intentant posar-lo en marxa para que los nanos de 12 anys que no entrasen en aquestes... Però això s'ha ido a fer punyeta.
Ana Maria.
No, no, és que ara ho estava escoltant, estava escoltant, i anava rumiant el nom del... I no em surten.
No, jo tampoc, no supero.
Sí, és el que tenia lo de la tecnologia i tot això, no me surt a mi tampoc. Però este ja lo había intentado hacerlo.
L'escrivà.
Exacte, sí.
Ese, com era José Luis, o sí, no sé, bueno, escrivà, sí, el nom no me'n recordo.
L'escrivà, sí, este.
Però és el que han comentat els companys, Això, jo crec que és feina de les famílies. Sí. Les institucions et poden ajudar, doncs, fent anuncis o fent proclames o fent... Les escoles et poden orientar, sí, però qui realment té el pes de l'educació dels nanos, sí, i més d'aquest tema, però... són les famílies. Mira. Es tenen que sentar amb els nanos i dir-los... Això és igual com els videojocs. Vull dir, els videojocs, parlar, videojocs, sí, que tu condueixes un cotxe...
Però això ha sigut...
Exacte. I, en canvi, l'única fase és que vas atropellant a gent. Però sí, on s'ha vist, això? Sí. Llavors, clar, tu tens que seure amb els nanos i dir-los què és el que es pot fer, el que no es pot fer, el que és realitat, el que és virtual, el que és correcte, el que és incorrecte, el que és ètic, el que no ho és. Vull dir, això és feina. Ara, clar, és molt fàcil que els nanos, per no que no t'emprenyin, tinguin l'edat que tinguin, arriar-los la tablet o el mòbil... I ja està,
però
no?
Això ve també perquè és que nosaltres, els que ja tenim una certa edat, no? Nosaltres, que no hem tingut res d'aquestes coses, van estar tan oprimits...
Les revistes.
Sí, que la que teníem la revista, sí, o anar
però les revistes eren imatges fixes, allà no es movia res.
O anar a Perpinyán, ja està, no? Però, bueno, quan ha vingut...
O desxifrar el Canal Plus, no?
Allò... Sí.
Allò és una teta o què és? Allò és un col·legal, allò, no ho veig.
Bueno, però és que
al nostre... Aquest va ser el meu contacte amb el
forn. Sí. I saps què passa, Míriam? Com que agafaves migranya, arribava un punt que ja desconnectaves. Sí. Del Canal Plus.
Bueno, el que volia dir és que nosaltres l'hem donat al nostre fill totes les... El que no hem tingut nosaltres, l'hem donat totes les oportunitats i tot, i llavors arriba la tecnologia aquesta i s'ha desmadrat. No hi ha,
I ho va rebentar tot.
Clar, és que fixa't que el Canal Plus, que deia la Míriam, allà havies de pagar. O sigui, ja l'accés no era per tothom.
No, jo la tenia. No.
Sí, hi ha unes hores determinades.
Clar, no? Sí. Allà a Sant Andreu, en casa la tenia jo. Però abans s'havia començat, hi havia molta comunitat de veïns que tenia allà el canal porno, que se ponien les pel·lícules allà.
Jo pensava que deies que ho veien en comunitat.
Sí, era...
Cadascú
en su casa.
Sí. Que jo he fet,
Sí, home, sí. Abans
del Canal Plus, ja se passaven pel·lícules d'aquestes. O sea, que la cosa... Però era...
Bueno,
era...
A Perpinyà... Francès, no?
Sí. A Perpinyà hi anaven, amb autocars, comunitats de veïns. Sí.
Se posaven, los d'allà se posaven les botes.
I el que es veia allà, jo crec que és el que pots trobar avui en dia a TikTok,
sí,
fàcilment.
Sí, el més normal del món.
Mira,
fent un scroll ràpid és el que tens a TikTok. Sí. O sigui, jo crec que un nen ara el puges a un bus d'aquells i diu, m'he de fer 8 hores per veure una mitja.
Per veure això?
O sigui, sí. I li dona un algo.
Però si us heu fixat en el títol de la campanya, diu, el porno és fake.
Sí, que és fals.
És un encert, per mi, eh?
Total, és que ni els cossos són reals, ni les relacions són reals, ni... Bueno.
No, és que és així, és això. O sigui, no és real.
Crea de tot, crea per això estètica.
Per això hi ha la difusió aquesta
de l'escriu. Sí, total. I del cos, no? I la relació amb el teu propi cos, també, i amb el pèl, que puguis tenir o no puguis tenir el cos, i més en adolescents, que és quan t'està creixent, i clar, i llavors dius, mare meva, no? O això, els pits, els malucs, no sé què, veus allò i dius, mare meva, és que jo mai seré així, no? És que ella tampoc, si no s'hagués gastat milers d'euros, segurament.
Jo crec que la idea de la campanya aquesta és molt bona. Jo crec que és bona. I això tindria que ampliar-se i tenia, perquè tenim que parar com sigui aquesta situació.
Sí, perquè és que fa por,
Molta, ja et dic que a mi el que em fa por és que cada cop veig famílies que externalitzen més l'educació dels seus fills en absolutament tots els àmbits. Menjador no és només perquè treballa, no, és que ets tu qui li ha ensenyat allà, ets tu qui li ha ensenyat els hàbits i et quedes a vegades blanca, no? O sigui, o quan vas pel carrer, ostres, hi ha nanos que no saben creuar un pas de zebra amb 10 anys. No pot ser, no pot ser. O no saben cordar-se les sabates. Doncs, evidentment, com pretenem que tinguin una conversa sobre pornografia? O sigui, si no seuen a dir, vinga, a veure, aquestes sabates. Evidentment, no totes, ni molt menys. Sí, per sort, no totes, però sí que cada cop es veuen més aquestes famílies que externalitzen tota l'educació. I, ostres, les institucions educatives tenen una càrrega... Clar, és que no...
Clar. Les escoles, extraescolars, els esplais els caps de setmana.
Sí, el club de no sé què, el futbol...
Ja. Sí, bueno, però l'excusa que tenen els pares és que, bueno, és que no tenim temps.
No tenim temps.
No tenim temps.
El meu pare treballava 14 hores i quan havia de ser brancú per explicar-me el que m'hagués d'explicar, ja et dic jo que m'asseia,
I que jo tinc... És que jo treballo ja tota la meva vida en hosteleria, jo tenia temps, Jo buscava temps per als meus fills.
Es busca. I si vols, n'hi ha, no? Allò que diuen... Si vols fer alguna cosa, al final treus temps d'on sigui. Un diumenge al migdia, el que sigui, els seus allà, pum.
El que està clar és que campanyes com aquesta poden tenir...
Són necessàries.
Sí, i poden tenir el seu efecte, però, a banda d'això, caldria, realment tenir una educació sexoafectiva. Que és el que acabaria de...
Però són els pares els que tenen que tirar endavant aquesta, la primera. O sigui, els pares són els que tenen que...
Els pares i també a l'escola, als instituts...
I la societat en general, la publicitat, les pel·lícules... Ha d'haver-hi una mica de criteri respecte a això.
Bueno...
Molt bé, doncs el porno és fake, que ho sabeu. I ens anem molt ràpid.
No,
Juanito,
ja
avui has menjat llengua, eh?
No, escolta una cosa. Lo que no és fake és la pornopolítica del Trump.
Acabo de fer el titular de resum.
Ha acabat bé el programa, en Joan.
Molt bé, Anna Maria, Míriam, Juan, que vagi molt bé la tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau, igualment. Bona tarda. Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.